Al matí, amb Raquel García. Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia, de 2:15 fins la 1 del migdia. Un altre món és possible.
I avui a la secció Un altre món és possible amb la plataforma Avalo el que volem fer és trencar estigmes i demostrar això, que un altre món és possible, i recordar que des de l'any 1987, cada 1 de desembre, el món es commemora el Dia Mundial de la Sida per donar suport a les persones que viuen amb l'UVIH i a les que estan afectades també pel virus, i recordar, evidentment, les persones que han mort per malalties relacionades amb la sida, i no oblidar també que hem de continuar actius sense treure'n la resposta per fer front, doncs, a aquesta malaltia. Avui volem parlar amb diferents educadors i també amb un usuari de dues entitats sabadellenques. Anem a presentar-los. Ens acompanyen avui a l'estudi l'Agnès Mestres, que és educadora social, experta en addiccions. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
I també amb Manuel Saldanya, que és integrador social i educador del programa Aixeca't, que és el que, en el que participen els joves. Bon dia, Manuel.
Bon dia.
Tots dos venen en representació d'Ethos i avui parlarem també de la importància de la prevenció. També tenim amb nosaltres el Roberto Piqueras, ja sabeu, és educadora i també representant d'Actua Vallès. Bon dia.
Bon dia.
I ens acompanya també el Martín Maristán, que doncs, és una persona doncs, afectada i que avui també ens explicarà doncs, el seu testimoni i la seva vivència. Bon dia.
Bon dia per a tots.
Primer us vull preguntar a tots quatre per què cal, doncs això, marcar el calendari encara amb aquest llaç vermell doncs, a aquesta jornada de reivindicació.
Bé, com hem dissenyat aquest eslògan d'aquesta jornada, no? De no mata, però encara queda molt d'estigma, encara hi ha una connexió a tenir l'UVIH a unes connotacions molt negatives socialment, no? I provoca moltes barreres en el dia a dia. Llavors encara fa falta visibilitzar aquesta discriminació per tenir l'UVIH.
Digue'ns, Martín, perquè suposo que tu has viscut, no?, en primera persona, doncs, molta d'aquest estigma, no?, d'aquesta culpabilitat que no entenc, no?, perquè encara perdura en tornar al SIDA, a la SIDA.
Bueno, sí, he vivido en primera persona y también con muchos amigos y personas cercanas que han vivido muchos estigmas y han tenido que salir de su propio país, de su propia familia incluso, sí. Porque bueno, la gente aún no entiende que uno sí puede vivir con VIH y que nadie está ajeno a eso, que es un virus en el cual podemos vivir con ello. Pero sí, hay muchos estigmas, por eso el logo de este año, el lema es No Mata Pero, haciendo referencia a todas estas cosas que hemos pasado por tener VIH.
Afortunadament, no? Doncs, l'accés als tractaments antivirals ha transformat aquesta malaltia, no? Que abans era mortal, ara és doncs, això, crònica, no? Però també l'ha fet massa invisible, no?
Exacto, gracias a los avances de la medicina podemos tomar una medicación que nos hace estar indetectable, seropositivo, intransmisible, y bueno, no poder seguir transmitiendo el virus y hacer un poco más reducido el tema del VIH entre todos.
Doncs anem a veure també l'opinió de l'Agnès i també del Manuel, no? Perquè creieu doncs, això que cal doncs, a parlar-ne, visibilitzar i reivindicar doncs, aquesta jornada.
Mal. Mentre hi hagi un dia que l'hàgim de marcar, vol dir que aquesta malaltia no està normalitzada, com qualsevol altra malaltia, qualsevol altre tema, no? Llavors, per una banda, sap greu que hi hagi d'haver un dia, però també és superimportant de cara que les persones que no hi pensen mai hi pensin, que sàpiguen que és una malaltia que avui en dia hi ha moltes persones que pateixen, sí que de manera diferent, però com deia el Martín, veritat, que és vera que qualsevol persona li pot tocar i que moltes vegades no donem la importància que té. i les conseqüències que comporten. Mm. Llavors, des de la nostra experiència, el missatge que donem és d'aquest, de prevenció.
Mm-hmm. I sobretot, m'imagino, Manuel, enfocat als joves, no? A les generacions que potser doncs, no han viscut com nosaltres, no? Amb tots els missatges que vam rebre, no? A la dècada dels 80 o dels 90.
I crec que és important també que un dia a l'any doncs, es faci aquesta prevenció, no? Per conscienciar-los i perquè tinguin en compte que també es poden contagiar, no? I que hi ha un perill real.
Perquè vosaltres, quan doncs, això, aneu als instituts, no? O a fer doncs, aquestes xerrades, aquestes tasques de prevenció, què us diuen els joves? Són conscients?
Els joves, a veure, per franja d'edat, per adolescència, ells no tenen consciència de risc i això ja és un condicionant important.
Sí.
Ells, quan anem a fer els tallers de prevenció, bàsicament els anem a explicar que moltes vegades, sota els efectes de les drogues, cometen conductes de risc que poden portar unes conseqüències importants. Més que ara perquè ells viuen com una simple infecció de transmissió sexual. I l'UVIH, malauradament, sí que és vera que hi ha tractaments molt eficaços, però és una malaltia que se li ha donat la importància que té. Ells es pensen que em prendré una pastilleta i ja està, ja se m'haurà passat. I han de ser conscients que sota els efectes de l'alcohol potser no es posaran el preservatiu o prendran una decisió no acertada i la nostra tasca quan anem als instituts, a les associacions, etc., en el cas de la sida, és aquesta, que és important els mètodes de protecció davant de...
Incidir, no? Destacar doncs, en aquest
àmbit.
És
que encara també pels joves hi ha molts prejudicis, que no senten el mateix plaer, que pareix mentida, nosaltres tenim bastantes noies que poden els nois de convencer-les, no? Perquè és responsabilitat dels nois i de les noies. I també fem molta incidència en això.
Per això doncs, els vostres programes s'enfoquen en els joves, no? Des de quan es fa més o menys doncs, aquest projecte de prevenció i també no sé si teniu xifres o cada quan es fa?
Mira, sí que és vera que fem una incidència en els joves. De totes maneres, quan va néixer l'entitat, ja va néixer el mateix objectiu, ho diu, no? La prevenció i la rehabilitació de les dependències i altres conductes de risc en el cas dels joves. Fem prevenció amb adults, però sí que fem més incidència en els joves perquè ho sol·liciten més. Fem prevenció des del 2000, fa 16 anys que treballem i el programa va sorgir, programa de prevenció, on es va decidir doncs, fer aquests tallers de prevenció a les escoles, als instituts, fer sortides de prevenció que a les zones d'oci nocturn per repartir preservatius, per donar-los informació sobre on poden anar, on han de telefonar per fer-se la prova, tots els dubtes que ens plantegin. Sí que és vera que a les escoles ens fan més preguntes de curiositats, de mites, de que si em contagio i em raspallo les dents, o més de si em moriré, etc. Però sí que tots els joves que tenim, doncs ja tenim el vincle fet i les curiositats són diferents, no?, sobre si faig aquesta postura sexual, o etc. etc. Llavors ja tots va néixer amb la idea de que la prevenció no només ha de ser per adults, sinó que per joves, que és important.
Tant, hem de començar els deures des de ben joves, posar doncs, èmfasi per donar aquesta resposta. No? Actuar també té molta experiència. Explica'ns també, Roberto, doncs, alguns dels projectes que impulseu, no?, i dels programes per donar visibilitat i sensibilitzar i fins i tot per doncs, incidir en que ens hem de fer la prova.
Més enllà de la prova, també m'agradaria aprofitar aquest espai pel tema de la PrEP i de la PEP, que a vegades no hi arriba la informació, no? O sigui, també tenim constància de que per no estigmatitzar també la pràctica sexual, diguéssim, anomenada de risc, no?, també entendre que hi ha aquesta part de mètode anticonceptiu en el sentit de la PrEP, de que també és una medicació, no?, per no tenir aquest contagi de l'UVIH prèviament, però si hi ha hagut exposició a l'UVIH també tenen 72 hores per anar a l'hospital i tenir una altra medicació que és la PEP, es pot demanar de manera gratuïta i en aquest tràmit també es pot, no?, revertir, sí, aquest contagi. O sigui, ho dic perquè això no arriba gaire, no? Normalment...
Clar, perquè no el primer pas és utilitzar, sí, el preservatiu, com deia ara, sí, l'Agnès, sí, però si però a vegades hi ha un accident...
El cas és l'Agnès, exacte. Exacte. Al final no ho podem evitar.
Hi ha altres mètodes, com deies, no?, que també doncs poden minimitzar aquests riscos, mm, i que potser no són tan coneguts. No,
no? I a vegades també hi ha l'estigma, no?, d'anar a demanar-ho, perquè ens arriba
per
a tu aquesta demanda de, sobretot, a homes que no es consideren com a homes gais, o són homes que practiquen sexe amb altres, mm, homes, o també fem incidència en zones de cruising d'aquí de Sabadell, no?, també amb un tema de prevenció i d'informació, o són homes casats, homes amb parelles heterosexuals, i ens arriben, no?, dins de l'anonimat, mm, i amb aquesta manca d'informació d'aquestes pràctiques de risc, que en un moment donat no han considerat de risc pel que sigui, no? I tenir tota la informació, perquè a vegades també, no?, com ha passat amb la virola del mico, s'estigmatitza només un col·lectiu que té aquestes pràctiques, però com dèieu abans, és una pràctica de risc per tothom, per tota la societat.
Exacte, jo crec que els oients que ens escolten, qui més qui menys, no? Ningú doncs es trobaria lliure, eh?, d'alguna vegada doncs haver fet algun...
Bueno, no, tenir un moment de plaer,
oblit,
sí, que al final...
Que evidentment hem de ser responsables, però que també hem de tenir la informació, no?, i les eines per, mm, actuar en cas de que això passi, no? Mm. Explica'ns també els perfils, no?, que ara ho deies, no?, també és molt diferent, que també tenim com l'estigma, no?, d'un perfil, mm, determinat per de la persona, no?, afectada per l'OVIH, i també és molt divers, no?
Sí, actuar a Vallès, això gràcies a aquest servei més anonimat i fins i tot, no?, es pot demanar la cita prèvia amb un missatge de WhatsApp o amb una trucada per telèfon, no fa falta que ens donin els detalls de nom, no?, ni adreça o DNIs o NIES, i això facilita que hi ha un accés molt, sí, bueno, i fins i tot la prova es pot demanar directament a través de la web, vull dir, la cita prèvia, i clar, el perfil és molt variat i desmitifica, no?, aquesta imatge de qui tenim al cap, que significa com una persona amb OVIH positiu. Uh-huh. Vull dir que el perfil és molt variant. Això sí que és veritat, sí, normalment és més masculinitzat, uh-huh, que no feminitzat, això també és veritat.
Martina, en el teu cas, no?, com et vas assabentar i també com arribes a actuar i com t'han acompanyat i ajudat en aquest temps?
Bueno, yo llegué hace 7 meses.
Porque tú eres de Uruguay, ¿no?
Soy de Uruguay, vengo de Uruguay, llegué hace 7 meses y bueno, conocí a Actúa por medio de redes sociales y demás, me puse en contacto con ellos y bueno, me hicieron la prueba, uh-huh, y di positivo y bueno, desde ahí en adelante es un momento difícil ya que estás fuera de tu país, de tu familia, de tu zona de confort, pero desde Actúa me sentí, ¿sí?, siempre como que eran mi familia, me apoyaron en todo momento, me contuvieron, que es lo que uno busca también en esos momentos más difíciles, contención y protección, sí, y bueno, me fui interiorizando un poco más con ellos, fui conociendo sus proyectos, su manera de trabajar y, uh-huh, y bueno, hoy por hoy soy voluntario también, más allá de ser usuario, soy voluntario, sí, y por eso que queríamos invitarlos a todos a que se hagan la prueba, como, uh-huh, como decía Roberto, es una prueba que la pueden solicitar anónimamente, les vamos a pasar un WhatsApp que es el 619-77-8656, o también pueden entrar a la web probavih.org y eso se hace de forma anónima, para bueno, poder ir rompiendo un poco los estigmas, uh-huh, y que se animen, que...
Claro,
sí,
que és una prova gratuïta, accessible, mm, i que ens hem de fer si tenim doncs això, no? Amb, doncs, el risc de contraure aquesta malaltia. Sí. En el teu cas, has viscut aquest estigma, alguna discriminació?
Bueno, en algún trabajo, en haberlo contado, a la hora de hacerte pruebas anuales, y bueno, ese miedo de si saben, si no saben, lo cuento o no lo cuento, con parejas también, se lo cuento a la primera cita, espero, es un poco complicado la familia también, que el tener esa desinformación, como veníamos hablando, sí, a veces sí, es sí, muy sí, complicado explicarles, pero bueno... se sale, se puede y hay que animarse a hacerse las pruebas, uh-huh, y a contarlo, porque no es algo que estemos libres todos y es algo que tenemos que convivir con ello.
i que afortunadament, Roberto, s'ha avançat moltíssim, perquè evidentment quan van començar, no, els casos a la dècada dels 80, molts afectats els morien, i a més sense el suport ni l'acompanyament tan sols, no, dels seus familiars.
Aquest és el naixement d'Actuar Vallès, o sigui, és l'arrel vital d'anar casa per casa trucant portes, perquè hi havia famílies d'aquí de Sabadell, molt bones famílies, que estaven deixant els fills al carrer
i es morien sols,
exacte, ni tan sols els hospitals tampoc l'acceptaven, perquè al final hi havia una por, no, de contagi, hi havia molta desinformació, i va actuar, va ser la primera, o sigui, diguéssim, fins i tot vull reclamar, no, el nom d'Actua ve d'aquest moviment polític, no, d'Estats Units, Act Up, que es van organitzar, no, el mateix col·lectiu homosexual o LGTBI, per donar resposta a aquesta crisi o a aquesta pandèmia, que no hi havia una resposta des del Departament de Salut, i des d'aquí va créixer i va néixer i aquesta col·laboració amb l'AMDA, amb la FAC, o sigui, vull dir, amb molta connexió amb Barcelona, però sí que és veritat que aquesta és la consolidació d'anar jo de, bueno, casa per casa i veient la situació més greu i menys greu, però sí que se'n va portar molta gent, o sigui, això que ara parlem de la Covid, no, com a pandèmia, a dins del col·lectiu ja és la segona pandèmia que vivim i que internalitzem des d'una història, no? És una memòria que també s'està perdent.
Per això també em semblava interessant parlar dels orígens i fer aquest petit homenatge a tots els que ja no hi són. Demà, també, és el dia, jo crec que tots els dies, hem de reivindicar, doncs, els vostres drets, però explica'ns també, perquè comenceu a les 10 del matí a la plaça del Gas, quin és el menú que ens heu preparat?
Bueno, serà una cosa, en principi l'hem preparat com més interna, però la farem al carrer perquè sigui participativa i pugui tenir aquesta part de difusió i de, no, que tothom se senti part, però en principi farem una presentació més institucional amb Alberto Capitán, director de l'entitat d'Actuar Vallès, amb persones de l'Ajuntament, amb la directora de l'IES Vallès, perquè també després d'aquesta presentació hi haurà una performance que han preparat els alumnes de batxillerat artístic, que el mateix grup d'Actuar Vallès van a fer la presentació de tots els projectes que fem i com abordar el tema, com presentar-ho i a veure quina sorpresa ens han fet, no?, com a performance, però encara no tenim ni idea, però bueno, pensem que segur que serà idoni, serà divertit, estarà molt bé, i després farem un petit dinar, això sí que serà intern, amb el grup de Cafè Positiu, i després a la tarda hi haurà el taller de samarretes, que hem preparat amb uns estèncils o com unes plantilles amb l'eslògan i amb lletres perquè cadascú es faci el propi missatge a la seva samarreta. Serà totalment gratuït. I després de tancament ja llegirem el manifest del comitè de l'1 de desembre i ja per tancar, això ja tancarem a les 7-8 de la nit.
Doncs serà una jornada festiva i reivindicativa que us emplacem als oients, si passeu per la plaça del Gas, doncs a veure el que ens han preparat i també donar suport, perquè ara us vull preguntar a les dues entitats si els oients ens escolten i volen ajudar d'alguna manera les vostres entitats o fent de voluntaris o com sigui, què és el que han de fer? Agnès.
Bé, en el cas d'Ethos, tant poden telefonar per telèfon, en el 937-069-795 i dir que volen col·laborar amb nosaltres de manera voluntària. Nosaltres, de fet, aquí tenim el cap de voluntaris. Vols explicar? Sí?
Bueno, el que fem, nosaltres tenim organitzades sortides trimestrals de prevenció aquí, com deia l'Agnès, a les zones d'oci nocturn de Sabadell. I els voluntaris de l'associació, sempre som sis, un grup de sis persones, i portem preservatius, portem informació divulgativa i ho repartim allà, no? I els nois ens pregunten i nosaltres els anem informant. Val? Però són persones voluntàries les que participen, no?, en aquestes sortides.
Després tenim actualment un grup de 50 voluntaris que fan diferents tasques. Si algun oient en aquests moments està dient què faig jo dimecres al matí, doncs que vingui cap a Ethos, que li donarem feina. També ens pot escriure un mail a contacte@associacionethos.org i així de fàcil. O anar al punt de voluntariat de Sabadell, que també els derivaran cap a Ethos.
Molt bé. I pel que fa a Actua?
Actua Vallès, doncs també al Departament de Voluntariat, doncs el correu és voluntariat@actuavallès.org i com ha dit el company, al final és veure doncs, quines habilitats té cada persona que ve, perquè al final cada perfil també és un món, no? I intentar introduir, encaixar bé quina demanda i quina tasca pot aportar, però també fem una mica semblant al tema de la zona de cruising i tota aquesta part més de salut, la prova, també fem formació pel tema de la prova, i a vegades fem jornades tant a la Universitat Autònoma o altres localitzacions, i en aquest cas sí que també tirem molt de la part de voluntariat. Llavors, vull dir que hi ha tasques molt diferents també per fer acompanyament o per fer altres aspectes segons el perfil de la persona, però...
Doncs ja sabeu, els podeu ajudar d'aquesta manera o també doncs, posant aquesta voluntat per continuar doncs, trencant l'estigma entorn a aquesta malaltia. Que vagi molt bé. Molt
gràcies.
Bon dia.
Gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.